Mollet Ràdio. Eleccions municipals 2007.
Molt bona tarda, benvinguts al programa Conegui els candidats que Ripollet Ràdio emet a motiu de les properes eleccions municipals del 27 de maig. El nostre convidat d'avui és el cap de llista de Convergència i Unió, Xavier Peñarando. Molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Xavier Peñarando ha vingut acompanyat per Enric Trias, Gemma Edo i Maria Bollero. Molt bona tarda a tots tres.
Bona tarda.
Ja sabeu que podeu intervenir durant el tema del repàs de tot el programa electoral de Convergència i Unió, perquè ens comentaven abans de començar l'entrevista que estava treballat per tots i llavors s'anirien repartint una mica del tema de respostes. Doncs per començar i per tal que els nostres seguidors coneguin una mica millor el nostre protagonista d'avui, abans d'iniciar aquesta entrevista sentim una petita biografia de Xavier Peñarando.
Xavier Peñarando és l'alcaldable per Convergència i Unió. Té 35 anys, està casat i té dos fills, la Marta i el Pol, de 3 i 2 anys respectivament. Va cursar estudis d'enginyeria d'obres públiques i des de fa 9 anys treballa en una empresa d'equips auxiliars de la construcció. El nostre candidat d'avui participa activament a les associacions de Ripollet des de fa anys. Va ser membre de la junta directiva de la RUA, on també va fer d'entrenador. També ha participat amb el futbol sala Ripollet, amb el desaparegut Club Deportivo Industrial i amb el futbol sala femení Can Clos, on encara és entrenador. També ha col·laborat en l'àmbit de l'esport escolar, fent d'entrenador i d'àrbitre. Ha fet retransmissions esportives amb Ràdio Ripollet i col·labora amb els Amics del Pessebre quan arriba Nadal. Les aficions principals de Xavier Peñarando són l'esport, passejar amb la família, fer tertúlia amb els amics i viatjar. Pel que fa a la vessant política, milita a Convergència Democràtica de Catalunya des de 1994, on va arribar des del moviment associatiu local. Ha estat regidor des de 1999, conseller nacional durant 4 anys i secretari local des del 1998. Pel que fa a les eleccions, ja va ser cap de llista als comicis de 2003. Per Xavier Peñarando és un orgull que els militants locals hagin tornat a confiar en ell per assumir aquesta responsabilitat en aquestes eleccions. Una responsabilitat que pensa desenvolupar amb el màxim rigor i il·lusió i que defensarà sota el lema «A Ripollet, donem la talla».
Senyor Peñarando, si vostè arriba a l'alcaldia, què és el primer que farà?
Doncs si jo arribo a l'alcaldia, el primer que faré serà treballar com sempre, treballar en equip, consensuar primer de tot quin serà el programa d'actuació del que serà el futur govern municipal i evidentment aquest programa d'actuació pel govern doncs estarà marcat o guiat amb el que ha estat el nostre programa electoral, un programa electoral que suposo que podem entrar abastament, però un programa electoral molt extens, amb 76 propostes concretes i que abarquen totes les àrees locals i per tant tirar endavant aquest programa.
Quines creu que són avui per avui les principals preocupacions o problemes dels ripolletens?
Jo diria que Ripollet és un poble que ha evolucionat molt durant aquests 30 anys de democràcia. És un poble que ha tingut una evolució important pel que és a la seva estructura, una evolució important pel que és al seu territori. I jo crec que les preocupacions fonamentals no s'han de centrar en un únic tema o dos temes, no? Jo crec que cadascú, en les diferents àrees que afecta, doncs, o que els afecta d'una forma més directa, doncs evidentment això és el que els preocupa, no? Hi ha àrees que són comunes, però jo m'atreveré a dir no només de Ripollet, sinó generals també a d'altres pobles, no? Com poden ser el tema de la vivenda, com pot ser el tema de la mobilitat, però també està un altre tema també molt important que abarca o que engloba moltes àrees, com és el tema del benestar, i amb el tema del benestar avui dia, en l'actualitat, no només són els equipaments sanitaris o els equipaments estrictament necessaris de la vessant formativa, educacional, sinó que també estan els espais del lleure, perquè el nostre benestar també està lligat amb el lleure. I, per últim, no? Jo crec que també és important a dins del que és el món local el tema de la mobilitat i tot el tema transport, que aquí podem dir que tothom coincideix, i quan dic tothom em refereixo a totes les formacions que representem o que presentem aquestes eleccions, tothom coincideix en la necessitat de que hi hagi una millora important en el transport, sobretot amb les connexions i sobretot amb el que correspon a nivell de Generalitat, que és el transport ferroviari o, per què no, el tema metro-jugier.
Doncs ara sí, comencem aquest repàs del programa electoral de Convergència i Unió. Quines són les seves propostes pel que fa a mobilitat i transport, un tema que ara destacava?
Bueno, com vostè molt bé deia en la presentació, el nostre programa ha estat un programa creat i elaborat des del treball en equip, el treball que ha fet les comissions que s'han presentat o que s'han format a nivell de Convergència i Unió, i en aquestes comissions ha participat doncs molts militants, molts simpatitzants, però també moviments associatius a nivell local. Llavors aquestes explicacions les farem d'una forma repartida entre els membres de la llista que avui estem aquí en aquesta entrevista. I pel que fa a la part de transport i mobilitat, una àrea que és bàsica, com comentàvem abans, doncs nosaltres tenim bàsicament 9 punts que vull enumerar i explicar, encara que sigui breument.
Sí que li demanaria que anéssim una mica àgils, més que res, perquè és un programa sencer.
Intentarem anar molt ràpid, potser no podem entrar en l'explicació molt detallada, però sí com a mínim a enunciar aquests punts. D'una banda, és el pressionar les administracions pertinents per crear la xarxa ferroviària que arribi a Ripollet. Un segon punt, les connexions eficaces amb l'exterior. Cal connectar la nostra Ronda Nord amb el polígon de Can Salvatella per poder accedir més fàcilment a l'autopista P7, i en aquest sentit important el tema de la senyalització. Creació de nous aparcaments i persecució o perseguir l'aparcament cívic. Implantació del pla de mobilitat incorporant la connexió dels diversos barris mitjançant transport urbà. Un pla d'accessibilitat eficaç que permeti eliminar barreres arquitectòniques. Millorar la senyalització interna i la accessibilitat en les vies de la xarxa bàsica, la creació d'un carril bici, un pla quadrienal de renovació de voreres i soterrament del col·legiat elèctric i telèfon, i uns crèdits tous per la millora i renovació de les nostres façanes. En definitiva, és una àrea important, és una àrea que creiem que afecta a la mobilitat, però també afecta al que és la visió o la primera imatge que es té d'un municipi, i creiem que és important aquest tipus d'actuacions.
I què creuen que cal millorar en l'àmbit d'educació? Sentim aquí un passava bé.
La veritat és que de memòria no se'l sabem tot. Per tant, portem aquí una mica les xuletes per poder-ho explicar.
El programa electoral, evidentment.
Exacte.
Que el porten...
Sí, pel tema d'ensenyament, el tema d'educació, des de Convergència i Unió apostem fort per ajudar les famílies en les despeses d'ensenyament. I per tant, la proposta estrella, i potser una de les propostes dels 10 punts principals de campanya nostra, és finançar el 100% els llibres escolars. És una proposta que des d'altres ajuntaments també hem sentit, i potser algú pensarà, mira, els de Convergència de Ripollet s'apunten al carro, però no és així. La veritat és que ja fa temps que ho estem analitzant. El Xavi em sembla que també té per aquí, no sé si ho ha portat, una mica d'estadística, perquè hem calculat una miqueta doncs, els nanos que tenim a Ripollet, el que costaria, i creiem que un ajuntament de Ripollet amb el pressupost que té, sense cap problema, es pot fer càrrec d'això. No? Per tant, diríem, com a punt estrella, llibres de text de franc, i també reaprofitament dels mateixos mitjançant convenis amb les AMPAs. No és una cosa que ho hagi de fer sol l'Ajuntament, sinó que s'ha de fer també amb les AMPAs, amb les editorials, i el que no volem és que la gent es pensi, mira, llibres gratis ja està. No, sinó que aquests llibres els nanos han d'aprendre a cuidar-los perquè també puguin servir pels altres cursos dels propers anys. No? Altres punts també importants, doncs, home, cal crear moltes més places d'escola bressol, creiem que també cal fer convenis amb les escoles bressols privades que hi hagi al poble. Un tema important que afecta a les famílies és el tema de l'absentisme escolar, és un tema que creiem que des de l'Ajuntament també es pot ajudar, i nosaltres el que proposem és crear el servei Bon Dia, que és una mica una ajuda a les famílies de les escoles, doncs aquells nanos que estan tot el dia al carrer, que hi hagi doncs, des de l'Ajuntament, des de la policia, doncs s'ajudi aquell nano, escolta, m'has d'anar a escola, què fas aquí, s'avisi. És un servei que funciona a altres ajuntaments i creiem que pot ser un ajut per acabar amb el tema de l'absentisme, que no és només que els nens estiguin fora, sinó que sempre hi ha problemes familiars importants i que entre tots hem d'ajudar a solucionar. Altres punts, seguir desenvolupant els plans de convivència per incentivar el civisme, que això ja s'estava fent, desenvolupar els plans d'entorn i els esports als parcs, fomentar l'educació vial és un tema que creiem que mai es fa suficient, sempre és necessari fer-ne més esment, i finalment també incrementar la protecció policial en els centres educatius en hores d'esbarjo i sortides. Creiem que això pot ajudar també a la qualitat de vida dels nostres alumnes, a que estiguin més tranquils anant a l'escola i sortint al pati.
No sé si voleu afegir alguna cosa més. Passem a un altre àmbit. Sé que potser és una mica difícil això d'anar per àmbits tan agotats, però és l'intent ja... Nosaltres ja ho tenim en consideració, que aneu així una mica ràpid. Doncs parlem una mica del programa de Convergència i Unió pel que fa a l'àmbit sanitari, un àmbit també molt ampli. La Gemma Edó sembla que ens parlarà d'això.
Sí, bé, nosaltres creiem que hem d'exigir a la Generalitat la màxima celeritat en la construcció del nou hospital i del CAP3. També creiem que s'ha d'instar a la implantació d'un servei d'urgències de 24 hores al CAP1 i al Servei Català de la Salut, la creació d'una àrea específica pel Servei Municipal de Sanitat, creació d'un servei permanent de psicòleg i sexòleg compartit als instituts, i promoure campanyes de prevenció sanitària a la població i promocionar el sistema online en els serveis sanitaris. Aquestes són les dates més importants que nosaltres creiem que hauríem de fer per sanitat.
Avui per avui trobeu alguna mancança a nivell d'equipaments a part de l'hospital?
Bueno, és evident que durant aquesta última legislatura no, s'ha començat o s'ha posat en marxa el que és el tema del CAP3, però com també comentava la Gemma, que portem en el nostre programa, no? O sigui, el tema sanitari sempre és un tema de vital importància. És evident que el servei d'urgències, jo crec que és la mancança més important que tenim ara, o el punt més important per millorar. Les urgències a nivell local no estan prou bé solventades, perquè encara hi ha urgències, diguéssim, que a priori semblaria que per la seva importància no haurien de desplaçar-nos a d'altres municipis, i avui en dia encara doncs això ens passa, no? I per altra banda, a vegades hi ha una miqueta de desgavell, o als veïns, als ciutadans els costa saber ubicar-se, no?, segons el moment del dia on han de fer les seves urgències. Llavors això també s'ha de solventar d'una forma més fàcil i més accessible per a tots els veïns, i que sigui molt més directa i molt més fàcil. I bueno, com comentava també la Gemma, no? La creació de l'àrea específica és una necessitat que creiem que a nivell municipal hem de potenciar, encara que la sanitat no és una gestió que depengui evidentment de l'Ajuntament, això depèn de la Generalitat, però hem de dotar d'algun mitjà més a nivell local per tal que es pugui haver un major control i un major seguiment de tot el que són els nostres equipaments a nivell local.
Parlaríem d'algun nou equipament o alguna a nivell de regidoria, o com ho teniu previst?
No és una qüestió d'un nou equipament, sinó una qüestió d'una estructuració d'un equip tècnic,
mitjans
personals tècnics, per tal de que no es caiguin de tenir metges locals, no es caiguin de crear cap ambulatori local, però sí que mitjans personals per poder controlar i que hi hagi un major control de tots els equipaments sanitaris locals.
Passem ara a un altre àmbit, és el de cultura i joventut. Sabem que aquest és molt ampli, però també coneixem les vostres 10 propostes a nivell cultural. També volem que ens afegiu temes a nivell de joventut.
La veritat que és el que has dit, no? A nivell de joventut és un tema doncs, que cal potenciar molt. Jo crec que des de l'Ajuntament s'ha fet molt bona feina. Les propostes que nosaltres portem són a nivell transversal, com creiem que s'ha de fer tant a nivell de cultura com de joventut. Transversal vol dir que s'ha de tenir en compte diverses àrees a la vegada, no? Vull dir, el tema de joventut afecta habitatge, afecta temes de serveis socials, afecta doncs, totes aquelles àrees que són necessàries per la qualitat de vida dels nostres joves. Nosaltres apostem en un principi per propostes molt concretes, no? Perquè la gent vol sentir no només paraules, sinó propostes concretes. Una també proposta bastant estrella és ajuts de 6.000 euros als joves per l'accés al primer habitatge. No és fer demagògia, creiem que es pot fer. És a dir, nosaltres creiem que s'ha de promocionar l'accés a l'habitatge, és una necessitat vital a nivell dels nostres joves a tot Catalunya, però Ripollet també. Per tant, promocionarem l'accés a l'habitatge en règim de propietat i de lloguer i ajudarem concretament amb uns ajuts econòmics a fons perdut de 6.000 euros per aconseguir aquest habitatge. Encara no sabem quants d'aquests ajuts podrem portar a terme, però com a mínim la idea hi és i creiem que el proper mandat ho podrem fer. Una altra proposta a nivell d'habitatge, perquè és una de les coses principals que els nostres joves ens demanen, és fer una borsa d'habitatges de lloguer. No? Per tant, impulsarem una política de compra d'habitatges per part de l'Ajuntament per si tenir una borsa d'habitatges que es destinin al lloguer per a joves. També tenim en compte que Ripollet té els límits que té a l'hora de construir habitatges i, per tant, crec que s'ha incentivat molt més el lloguer. Una altra proposta que podem ajudar els nostres joves a tirar endavant és la creació de l'Oficina de Joves Emprenedors, que donarà suport a les persones emprenedores, als joves que tinguin doncs, ganes d'obrir el seu propi negoci, de tirar endavant la seva pròpia feina, que es plantegin començar un projecte empresarial propi, doncs els hi donarem assessorament les eines necessàries per desenvolupar el seu propi pla d'empresa. Una altra cosa important que creiem que els joves també necessiten és el fet de passar-s'ho bé, de tenir el seu oci. Ara parlem de cultura en altre apartat, però des del punt de vista només de l'oci, creiem doncs, que cal ajudar els joves doncs, des del punt de vista del transport públic nocturn. Reclamem que els caps de setmana el bus nit tingui una major freqüència i també que el servei de rodalies Renfe sigui de 24 hores. Algú pensarà, home, això no és competència pròpia de l'Ajuntament, és veritat, però des del propi Ajuntament es pot gestionar, es pot pressionar les administracions per poder-ho portar a terme. Lligat amb això, creiem que és necessari zones d'oci a Ripollet. És a dir, no? El Xavi sempre ho diu moltes vegades, no sé si voldrà comentar alguna cosa, però l'Ajuntament no pot crear una zona d'oci, no és cosa de l'Ajuntament, però pot ajudar a promocionar perquè es posin empreses que ajudin a l'oci dels nostres joves repartits per tot el municipi. Hem parlat amb gent del nostre municipi que es dedica a la restauració, que es dedica a aquestes activitats i ens demanen ajut per promocionar que els joves no marxin a fora sinó que es quedin a Ripollet. I una altra cosa que també proposem d'oci és la creació del bus Ratxo. Joves doncs, li hem posat aquest nom divertit. No vol dir que promocionem la beguda ni molt menys, sinó que crearem un servei nocturn perquè els nostres joves no hagin d'agafar el cotxe, puguin anar a zones d'oci d'altres llocs i venir. El que volem que quedi molt clar és que això s'ha de compatibilitzar molt més, s'ha de compatibilitzar molt bé amb la promoció de la zona d'oci a Ripollet. La idea no és que els joves se'n vagin de Ripollet i no facin oci a Ripollet, sinó al contrari, compatibilitzar les dues coses. I molt ràpidament el tema de cultura, perquè n'hem parlat moltes vegades, per Convergència, si vols comentar tu alguna cosa, Xavi, de cultura. El tema de la cultura per nosaltres és primordial com a desenvolupador dels valors cívics, integradors, socials, sobretot de la gent jove i dels nouvinguts, de la gent que ha vingut d'altres països els últims anys. I nosaltres, per desenvolupar aquests valors, creiem que es pot fer de dues maneres. Per un cantó, reforçar la identitat de Ripollet. Ripollet ja té una identitat pròpia, s'ha de reforçar, s'ha de promocionar la memòria històrica, i quan diem memòria històrica ens referim a això, a la història de Ripollet, sense parlar de bons ni dolents. De quina altra manera també, doncs, potenciant l'ús del català. Creiem que a nivell de Catalunya el nivell de coneixement del català a Ripollet és un dels més baixos de Catalunya. Creiem que l'Ajuntament ha d'incentivar molt més les polítiques de coneixement de la llengua, i per un altre cantó també creiem que cal promocionar molt més la participació cultural dels ciutadans i de les ciutadanes. S'ajuda les entitats, s'han d'ajudar més, però creiem que hi ha molta gent del poble que queda fora de la cultura i se'ls ha d'ajudar. Per tant, com a punts concrets, tenim ja fet un centre d'interpretació del patrimoni Molí d'en Rata, que creiem les propostes que vam fer Convergència i Unió i que s'ha fet realitat, però bé, és un edifici que ja s'ha començat a omplir d'una manera important, però creiem que se li ha de donar molta rellevància, fer polítiques molt concretes de coneixement de la història de Ripollet, que els alumnes, que els joves, que la gent que ha vingut de fora conegui el que era Ripollet i el que ha de ser. No? Un catàleg del patrimoni, queda poc patrimoni a Ripollet, s'ha de catalogar, s'ha d'analitzar i a més s'ha de protegir, el que hem dit de l'ús social del català. Un tema també estrella per nosaltres i crec que valent per part de Convergència és la declaració dels drets i deures dels nous catalans. Tothom parla de la immigració, però ningú parla de possibles solucions d'integració. Nosaltres ens basem molt amb el reglament o l'ordenança que es va fer a Vic, que he de dir, molt bé, senyors els nous catalans, sapigueu que teniu uns drets però també teniu unes obligacions, i promocionarem que es facin cursos tant d'història de Catalunya, de Ripollet, de la llengua, etc., a canvi de tenir doncs, una sèrie d'ajuts, d'assistència i també doncs, de suport. No? L'altre serà el foment de la creació i la formació cultural, sobretot pels nostres joves, o l'escola de música que ja vam dir en el passat programa, el foment de la lectura, Consell de la Cultura, com a desenvolupador del Patronat de Cultura, un pla de comunicació per donar a conèixer més el que es fa de cultura, vaig molt de pressa, i el pla d'equipaments per conèixer quins equipaments tenim, les necessitats que hi ha i el que necessitem de cara al futur. I també deixeu l'arxiu municipal.
Déu-n'hi-do, suposo que això costa de pair i sí, sentir així tan, sí, tan ràpid, ja ho entenem, però de tota manera també els demano que si en algun punt poden resumir i destacar només els elements més importants i no pas si tenen una llista de 20 punts fer-me la llista sencera, també li agrairia més que res perquè els nostres oïdors podran tenir una mica més la idea principal del que és el programa de Convergència. Passem a un altre tema. Voldria que ens expliquessin de quina manera milloraria Ripollet, Convergència i Unió, a nivell mediambiental.
Bueno, ja que la presentadora ens demana que anem una miqueta, i ho entenem, i ho entenem, volem també...
Perquè també volem dedicar l'espai al que és el candidat, a la seva persona, llavors necessitem aquest espai.
Farem una explicació molt ràpida dels 5 punts, també aprofito llavors per dir que el nostre programa està penjat de la nostra pàgina web, que des d'allà qualsevol oient, qualsevol repolletenc, pot aconseguir el programa i pot llegir-lo sencer, i que també en el nostre local, no, el carrer Nou, doncs també el tenim imprès per aquells veïns que el vulguin en paper.
Perfecte.
Llavors, com a punts importants de medi ambient, tenim la implantació de contenidors subterrats per deixalles domèstiques i instal·lació de multicontenidors i punts de recollida d'oli domèstic, potenciar la targeta personal de recollida selectiva de deixalles, la creació del parc fluvial del riu Ripoll, la creació d'un equip d'inspecció i control mediambiental, campanyes de modificació d'hàbits mediambientals entre els ripolletens, renovar gradualment la flota de vehicles municipals per vehicles híbrids i la millora de la neteja viària. Aquest és un element, evidentment, la neteja viària, que mai hi ha prou, que és necessari també, evidentment, i l'element més important és el civisme, però de forma també paral·lela, doncs, com aquest civisme no aconseguim sempre al 100%, doncs també hem de millorar tot el que és el tema de neteja viària. Diríem que aquests són els 5 punts. Aquesta
parlava vegada d'una targeta, dèiem.
Sí, la targeta, una targeta personal de recollida selectiva de deixalles és, en definitiva, donar una sèrie de bonificacions, parcialment, ja s'han fet com actuacions en aquesta línia, però també s'han fet en d'altres zones o sobretot en d'altres països, no? Una mica que van avançats en aquesta línia, no? De la recollida selectiva i el civisme a nivell del que se'ls convidaria. Llavors és tenir una sèrie de bonificacions, tenir una sèrie d'ajuts en tot el que és el tema, doncs, taxes i demés a nivell de recollida, de vendes convidaries, aquelles persones que amb aquesta targeta podrien portar un major control de que realment es fa una recollida selectiva, en definitiva de que s'actua d'una forma més cívica i més solidària, perquè això també és solidaritat vers els altres, no? El tenir cura de separar la grossa, de separar els diferents elements i de llançar-los allà on toca.
De quina manera entén Convergència i Unió les polítiques d'igualtat?
Per nosaltres, polítiques d'igualtat, o sigui, igualtat és integració, igualtat és precisament treballar des d'igualtat, no? Per nosaltres, les polítiques d'igualtat, no creiem que hagin d'haver-hi unes polítiques estrictament o específiques, sinó que és una qüestió que hem de treballar des d'una forma molt transversal, no? De donar unes oportunitats a tothom per igual, on tothom, independentment del que sigui la seva condició personal, doncs tingui doncs la possibilitat de accedir o tenir les mateixes possibilitats que qualsevol altre veí, que qualsevol altre ripolletec, no? A nivell de Convergència, i deixeu-me que faci aquest símil, no? Sempre s'ha parlat, o el president Pujol sempre en parlava, no? del que l'anomenava l'ascensor social, no? L'ascensor social, encara que no sigui estrictament lligat amb aquest tema, doncs és això que nosaltres volem practicar, no? I és el de dir que tothom té, independentment de la seva condició, té les mateixes possibilitats i en funció de la seva vàlua, en funció de la seva entrega, de la seva feina, doncs té l'opció de pujar o baixar. Això sí, tothom ha de tenir aquestes opcions i nosaltres podem treballar d'una forma transversal, donant oportunitats i donant condicions, donant formació perquè tothom pugui accedir-hi, no?
Parlava abans dels drets i deures dels nouvinguts. En aquest sentit, parlem de polítiques transversals, llavors no es pot parlar d'una àrea concreta, no? Sinó que
correcte.
Hi ha potser, accions de diverses
sí, àrees. No em volia estendre tampoc en aquest punt, no? Perquè l'Enric ja ho havia explicat, però és un clar exemple d'allò que dèiem, no? Del tema de la transversalitat, no? També, bueno, hi ha temes des de la integració, no? Que han de ser tots aquests diferents sectors, que això també són, en definitiva, polítiques per donar possibilitats, polítiques d'igualtat, en definitiva.
Parlem ara d'economia, si els sembla. Quines són les seves propostes relatives tant al comerç local, al petit comerç, com a la indústria de la nostra població?
Sí. Pel que fa referència al tema de comerç, indústria i turisme, perquè nosaltres ens englobem, les nostres propostes van lligades, totes tres, no? Són tres braços d'una mateixa, per nosaltres, àrea, que evidentment tenen punts que els diferencien, però que també hi ha d'altres punts que són molt comuns per tots ells, no? Un primer punt lligat al tema del comerç està la creació d'aparcament de rotació en les zones comercials, en els eixos comercials. Aquesta és una actuació que Convergència i Unió ja ha defensat en aquesta última legislatura i ha impulsat des de l'equip de govern i que volem continuar treballant. Aquesta és una demanda que hi ha des del comerç local, aquesta és una demanda que a totes les poblacions que volen potenciar el comerç doncs sempre és necessari la possibilitat de l'aparcament i per tant nosaltres volem treballar en aquesta línia de l'aparcament, aconseguir nous aparcaments de rotació i com també potser, per si no hi ha temps després explicar en el programa d'urbanisme
ja pot comentar-ho, no hi ha cap problema.
Doncs també tenim la intenció,
no pateixi ara,
de fer dos nous pàrquings, de fer pàrquings subterranis en el nostre municipi, en concret una a la zona de Can Massac, una altra al barri de Can Mas. En definitiva, són també opcions que ja venien recollides en tota la mobilitat que vam fer en aquesta última legislatura i que les volem posar a la pràctica. Després tenim com a punt important l'activació del Consell de Comerç i Turisme. Com tothom o com tots sabeu, s'ha creat durant aquesta última legislatura, concretament durant aquest últim any, i ara el que volem és que no només s'hagi quedat en un òrgan que s'ha creat, en un òrgan simplement bueno, a nivell de figurar com a tal, sinó que sigui realment un òrgan viu i un òrgan que doti, no, de vida pròpia el que és el nostre comerç i turisme local, i creiem que és necessari. Ho necessitaran els botiguers de la vila, ho necessitaran també l'hostaleria de la vila, i creiem que se li ha de donar prou importància. Una oficina d'atenció al comerç. Aquesta oficina d'atenció no és una oficina que entri en competència ni amb gremis ni amb unions de botiguers, no, ni molt menys, sinó tot el contrari, és una oficina per ajudar, per recolzar, no? Lligat a això està la figura del dinamitzador de comercial i turisme, i que aquests dos punts estan molt lligats. Després una creació d'un sistema de descomptes que permeti la promoció dels nostres botiguers. Nosaltres el que quan fem el programa també, quan diem això dels descomptes, tampoc volem portar a enganyar ningú. No estem prometent l'or, no estem prometent aquí ara el gratis total, sinó que el que estem prometent són campanyes o avançant o proposant campanyes que ajudin a que la gent vulgui comprar Ripollet i que tinguin petits incentius per tal de quedar-se a comprar Ripollet, doncs es beneficiï. Perquè es beneficiaran els botiguers de Ripollet, però també es beneficiarà Ripollet per tal de que sigui un poble viu. Després facilitarem el pagament fraccionat de les taxes per la creació de nous negocis, l'elaboració d'una guia específica de restauració, l'aprovació d'una moratòria de noves llicències per entitats financeres per tal de regular i equilibrar el tipus de comerç que volem a la Rambla. Nosaltres apostem per una Rambla que sigui comercial, i com a eix comercial necessitem que sigui un eix viu, que sigui un eix viu no només entre setmana, sinó que també ho sigui els dissabtes, i a més volem que no es converteixi un eix financer en lloc de ser un eix comercial. I per tant, volem frenar el que són les activitats que es poden fer en aquest eix. Promoure i facilitar la creació d'una unió d'industrials de Ripollet. Ripollet té un teixit industrial doncs propi, no és el de les grans indústries, són la petita i mitjana empresa, però volem també, això evidentment necessitem el recolzament i l'ajuda i el consens per la part d'aquests industrials, però creiem que també des de l'administració podem posar el nostre granet de sorra. Millorar l'entorn, la senyalització i accessos als polígons de Ripollet, com a ells també per a conèixer el que és la realitat d'aquests polígons, i l'assessorament de la creació de noves indústries perquè són necessàries, no?, perquè el nostre municipi tiri endavant. I per últim, prioritzarem i felicitarem la ubicació d'empreses de noves tecnologies i de medi ambient. Diguéssim que aquests serien els punts fonamentals del tema de comerç, turisme i indústria.
Molt bé. Passem a parlar ara d'un altre àmbit totalment diferent. Parlem de persones, no tant d'economia. Parlem dels avis i àvies de Ripollet. Quines propostes en tenen previstes al seu programa electoral? Gemma?
Sí. Abans de que la Gemma expliqui, no? Dic, també que els avis, també jo crec que hi ha una vessant que és transversal. No? La Gemma ha explicat el que és el nostre programa des de la vessant de serveis socials, però els avis també ho treballem des de la vessant d'esports, perquè des de la regidoria d'esports hem fet també moltes polítiques adreçades a la nostra gent gran, des de la vessant de cultura, i per tant, malgrat que llegim alguns punts principals o destacats en el tema de serveis socials, no? que la gent ens explicarà, volem deixar clar que també hi ha aquesta transversalitat en aquest sector de la nostra població.
Bé, sí, mira, nosaltres el que volem és prioritzar les places del Centre Integral d'Atenció de la Gent Gran pels veïns i veïnes de Ripollet. Sabem que hi ha una quantitat específica i nosaltres volem doncs, intentar veure si pot ser una mica més gran perquè els nostres avis puguin accedir els més possibles amb aquest centre. Llavors també volem potenciar l'àmbit cultural i social dels centres cívics perquè allà també els avis poden acollir a coses que no es poden apostar. També volem donar suport a les persones amb pocs recursos per fer front a les petites reparacions domèstiques. Hi ha avis que no tenen suficient o no arriben econòmicament o no saben com fer-ho o no saben a on anar a buscar el tècnic o d'allò. Llavors des de l'Ajuntament i des de serveis socials doncs, es vol mirar de tindre una miqueta o un banc de dades de professionals on puguin ells accedir a fer aquestes petites ajudes als avis. Això és més que res amb servei d'avis de lo que és amb serveis socials. Llavors, si amb esports doncs, hi ha diferents coses que després el Xavier us comentarà amb el part d'esports i d'allò. També els serveis socials tenim altres coses que no són concretament dels avis, però bueno. Ja serà un altre moment.
Si em vol comentar si alguna proposta és...
Sí, a veure, hi ha dues propostes que són, jo crec que són, o tres propostes que són, crec que són molt bastant importants. Una d'elles és la creació del servei de 24 hores de l'atenció dels serveis socials. Quan hi ha algun petit problema, doncs depèn quines vegades no es pot aconseguir poder trobar les persones, sinó que es tanca l'horari d'oficina. Llavors és una mica complicat i a més depèn de quins casos. També tindrà un acord amb la Mancomunitat de municipis per la creació de pisos d'acollida per persones dones maltractades, que això és una cosa molt important. Nosaltres sabem que al nostre municipi no podem tindre pisos per les dones maltractades de Ripollet, però si fes un acord de la Mancomunitat sí que, per exemple, les nostres podrien anar a Montcada o a Cerdanyola o a un altre cantó i les altres podrien vindre aquí. I una altra cosa és la creació del punt de trobada de menors de pares separats. Ara s'està fent a les dependències de la policia, llavors no creiem que sigui un lloc bastant adequat doncs, per poder-ho deixar, sinó buscar una altra ubicació per poder-ho fer.
Moltes gràcies. Era el moment de parlar d'aquestes propostes. Gràcies, Gemma. Doncs ara l'últim àmbit que ens queda per repassar, si no volen després afegir qualsevol altre tema del seu programa, és el d'esports, que recordem que Xavier Peñarando doncs és regidor d'esports.
Sí, esperem i espero aconseguir fer una síntesi i no...
Com sí, perquè ja sona, sí, és el seu tema, entre cometes, no?
Correcte, espero no estendre massa. Bueno, o sigui, és evident que per nosaltres el tema de l'esport és un tema fonamental, no des d'una vessant estrictament competitiva, que també evidentment ho és com a recolzament a les nostres entitats, sinó com un element també, com dèiem abans, no? L'esport, la cultura, són elements també del lleure, en definitiva són del benestar perquè són elements fonamentals. En la vessant esportiva, a més, no? Quan diem aquest benestar hi ha també fins i tot aquesta part de la salut, no? Que fer esport és fer salut. No? Llavors, com a punts principals del nostre programa d'esport, portem l'executar la remodelació de la zona poliesportiva segons els paràmetres marcats al pla director del poliesportiu. Sabeu que és un pla director que hem fet durant aquesta legislatura, que ja hem començat a fer les obres. ha estat unes obres i ho hem anat fent doncs mica en mica, hem col·locat la gespa, hem fet la nova recepció, s'està acabant de construir la nova piscina que ja la tindrem oberta per aquest estiu, i nosaltres el que volem és continuar aquest pla director en aquesta zona de la Sínia, i aquest pla director, doncs una de les parts més importants que també s'ha treballat a nivell del Pla del Nord-est, doncs és fer realitat el nou parc d'atletisme i a més aconseguir amb la nova ubicació de la pista d'atletisme aconseguirem nous aparcaments, aconseguirem noves pistes de tennis i aconseguirem un nou espai per fer-ne d'altres usos o per fer-ne d'altres esports. Hi ha un altre punt que volem, l'adequació dels parcs públics per a la pràctica esportiva de totes les edats. Creiem que aquesta és una zona on els esports es poden fer com a element, no?, integrador, com un element social que creiem que s'ha de potenciar. Continuarem amb les polítiques de promocionar l'esport entre la gent gran, organitzarem cursos i activitats específiques per a aquests segments d'edat. Treballarem, evidentment, com sempre, com hem fet també durant aquests últims 4 anys, però volem continuar potenciant el tema de treballar l'esport a nivell escolar i fer-lo conjuntament amb les AMPAs i amb les entitats. Volem continuar treballant la política de formació de monitors, aquest és l'element bàsic. Volem formar monitors perquè siguin bons entrenadors, però sobretot perquè siguin també bons educadors, i per tant continuem amb aquesta línia de fer nous cursos per a la formació de monitors. Volem aprofitar el que és el parc dels pinatons per a fer la construcció, o la zona dels pinatons, no estrictament el parc, sinó tota la zona dels pinatons, per fer la construcció de circuits de cross i bicicletes. Aquest també és un element, com dèiem abans, esportiu, competitiu, però també des de la vessant del lleure, des de la vessant de salut. Tirarem endavant la reforma del camp de futbol de l'industrial, del qual també en aquest últim any ja hem començat a fer el pla director, i això finalitzarà amb la construcció o amb la implantació de la gespa artificial, tenint així doncs en el nostre municipi dos camps. Aquest va ser també un compromís que nosaltres ja portàvem a l'última legislatura, en el qual dèiem que començaríem per la implantació al camp de futbol de la Sínia, però que a continuació aniria al de l'industrial, i això, com es pot demostrar, ja s'està portant a terme i ja s'està fent la millora d'aquesta instal·lació. Impulsarem també i volem donar a conèixer d'altres activitats esportives, com poden ser l'escalada, mitjançant un rocòdrom o el tir a mar, en definitiva, activitats que creiem també hi ha un grau de demanda a nivell local i que s'han de potenciar. I per últim, volem potenciar eines per facilitar el finançament de les entitats esportives. Des de Convergència i Unió som també coneixedors i som conscients de que evidentment l'Ajuntament, l'administració, no és una gallina d'ous d'or que podem donar calés i calés a les entitats. Per tant, com això no podem fer, el que sí que volem és potenciar, donar mitjans o donar solucions alternatives per tal que les nostres entitats puguin aconseguir doncs finançaments paral·lels per tal de trobar una més fàcil desconstrucció o vies alternatives de finançament.
Moltes gràcies. Parlàvem abans de que finalitzàvem aquesta àrea el tema del repàs del programa electoral. Jo comentava que si tenia alguna cosa a afegir, sembla que sí que volen parlar d'un tema, i evidentment que és una àrea que no se'ls hi escapa, perquè Xavier Peñaranda hi té molt a dir en aquest tema, perquè evidentment pot portar ara mateix la regidoria. És la de Seguretat Ciutadana, que em sembla que vol afegir, no?, alguna proposta del seu programa.
Sí, tenim una sèrie de punts que els voldríem comentar.
Això sí, li prego que sigui ràpid.
Seré molt ràpid. Potenciar la policia de proximitat i incrementar la plantilla. Nosaltres en aquesta línia hem treballat durant aquesta última legislatura. Les proves són evidents. La plantilla ha augmentat amb 8 agents. Aquest va ser el nostre compromís, entre 8 i 10. Ens hem quedat en la franja baixa d'aquesta forquilla, però ho hem complert allò que vam proposar. La policia de proximitat ha començat a funcionar, la nostra policia comença a estar més al carrer, no hem aconseguit l'objectiu plenament, però una part ja s'ha avançat, i molt ràpidament tres punts més: la connexió d'alarmes dels centres educatius amb la policia local, la coordinació de les diferents forces policials de la vila i fomentar la col·laboració amb les associacions de veïns, i la instal·lació de càmeres de vigilància al pont de vianants de la carretera de l'estació. Aquest punt el donem com a un punt en concret en el qual la seguretat és important, on evidentment, malauradament, no podem tenir un policia permanent les 24 hores, i per tant volem agafar o tirar de les noves tecnologies per tal de millorar la seguretat en aquests punts que puguin ser més conflictius.
Sento que hagi hagut d'anar tan ràpid, però és el temps que tenim per fer aquesta entrevista. Doncs ara passem, li deixem que prengui una miqueta d'aigua, perquè déu-n'hi-do, que respiri una miqueta. Anem a sentir un tema musical en aquest programa, Conegui els candidats. Precisament per això, per conèixer una miqueta més el candidat que ens acompanya avui als nostres estudis de Ripollet Ràdio, que és el candidat de Convergència i Unió, Xavier Peñarando. Ens ha escollit un tema musical, que és el tema Bon dia dels Pets, els sentim. Doncs, senyor Peñarando, candidat de Convergència i Unió, expliqui'ns per què aquest tema.
Doncs perquè és música catalana, que m'agrada, és una música sobretot que jo la trobo simpàtica i perquè és una cançó que crec que desprèn optimisme, no? Crec que moltes vegades ens falta això, tenir optimisme, tenir il·lusió i aquesta cançó, doncs, jo crec que és una bona forma de començar el dia amb optimisme, amb alegria i, bueno, endavant, no? Amb optimisme, sobretot.
Molt bé, doncs parlem ara del nostre candidat d'avui, el que ens acompanya, Xavier Peñarando. Expliqui'ns per què va començar en el món de la política.
Jo vaig començar en el món de la política, bueno, com abans es deia, no? L'introducció del programa venia des del món associatiu, en aquest cas des del món associatiu esportiu. Em van demanar si jo podia ajudar, sobretot des d'aquesta vessant més estrictament esportiva, però a més també se'm va demanar per a veure si podia ajudar per la formació que llavors jo estava fent quan estava estudiant, estudiava enginyeria d'obres públiques i bueno, semblava que podia aportar alguna qüestió d'aquesta. La realitat és que quan vaig començar a ajudar amb això, però no m'havien dit que també hi havia la part de carter, perquè també vaig començar a fer de carter o distribució de les cartes del partit, no? Però jo recordo allò, aquella època, doncs, no sé, com molt maca i em va agradar molt, no? Aquesta funció de, precisament de fer repartidor del partit em va ajudar molt per conèixer la militància i és quelcom que em va semblar també molt simpàtic i que em va encantar poder fer-lo.
Iniciar-se en la base, eh?
Bueno, jo dic que em vaig iniciar en la base i continuo en la base. És en la base local i bueno, ara estic de cap de llista, però continuo estant en la base i almenys des que jo estic a Convergència de Ripollet sempre hem treballat en equip i continuem treballant en equip. Ara a mi m'ha tocat i bueno, he d'agrair als companys que m'hagin triat per anar de número 1, però tan important o més potser és el que va de número 1 com el que va de 21 o com el que va de tercer suplent. En definitiva, continuem tots sent base del partit, continuem tots treballant per un projecte i en diferents llocs amb una llista, perquè evidentment no podem anar tots d'un, però continuem sent base.
Què ha portat a la política a la seva vida?
Bueno, ha portat, no?, que allò que jo havia fet moltes vegades, que era el contribuir o el donar quelcom per la gent, no?, sobretot ho feia amb la gent jove o amb els nens, no?, doncs allò que ho havia fet només des d'una vessant, que era estrictament esportiva, doncs m'ha permès també doncs, poder col·laborar i poder posar el meu granet de sorra en moltes més vessants, no?, des de la vessant cultural, en definitiva des de la vessant que fa la política, que és conglomerar totes les àrees socials o totes les àrees de gestió del que és el món local.
Ha hagut de renunciar a alguna cosa?
Bueno, renunciar, clar, a vegades quan es diu no, és que jo he renunciat a això, jo no he renunciat a res, jo he triat aquest camí i m'ha agradat i disfruto i començo amb optimisme al dia i l'acabo amb el mateix optimisme. Hi ha hagut una tria i la tria ha estat aquesta, no? Potser els que sí que han hagut de renunciar són els que estan més propers a mi, no? Han hagut de renunciar a la meva dona, han hagut de renunciar als meus fills i han hagut de renunciar en el seu moment han hagut de renunciar als meus pares i als meus germans, no? Però jo no he renunciat a res, jo he fet una tria i aquesta tria és la que m'agrada i amb la qual treballo amb molta il·lusió.
Quina cosa s'ha quedat amb ganes de fer l'Ajuntament?
Uf, hi ha moltes coses que ens hem quedat amb ganes de fer a l'Ajuntament. I això és bo, perquè sempre hi ha camí a recórrer, no? Jo diguéssim que del que hi havia en el nostre programa hi havia dos punts que sí que m'haguessin agradat de poder posar més o haver avançat més i no ho hem aconseguit al 100%, i espero que en aquesta propera legislatura estiguin endavant, que són l'escola de música i el parc d'atletisme. Això ho tornem a portar al nostre programa i jo espero que aquells condicionants que ens han fet no poder-los tirar endavant es solucionin i que es puguem fer realitat.
Quins pactes estaria disposat a fer per arribar a l'alcaldia?
Els pactes es fan després de les eleccions, mai abans. Llavors, nosaltres tenim un programa que és extens, que és un programa de 76 propostes, i d'aquestes 76 propostes hi ha algunes que són prioritàries. A partir d'aquí, nosaltres farem els pactes que siguin necessaris perquè es pugui tirar el programa endavant. I després, això sí, o sigui, hi ha programa, hi ha formes de fer política. Llavors nosaltres farem un pacte amb el programa endavant, pel davant, arribant a uns acords puntuals de quines serien les principals actuacions, però després també volem un estil del respecte i un estil en el qual hi hagi un respecte per les opinions diferents, que a vegades a nivell local hi ha formacions que això no ho entenen. I nosaltres apostem sempre pel respecte cap a les persones.
Amb una frase, per què els ciutadans i ciutadanes de Ripollet han de votar Convergència i Unió?
Perquè és l'aposta de futur.
Moltes gràcies per la brevetat. Passem ara a un qüestionari molt breu d'algunes coses que, doncs, que a vostè els li agrada fer per Ripollet. Per exemple, digui'ns un lloc per passejar per Ripollet.
Jo el lloc per on més passejo per Ripollet o per on més m'agrada és per la part de la part Pinatons. La part, diguéssim, més de natura i sortir a la part menys urbana.
Un lloc per fer un aperitiu.
Parlem de Ripollet sempre, eh?
Uh-huh.
Com el pati de casa en lloc.
Molt bé. On anirà de vacances aquest estiu?
Canadà.
I com va treballar? A peu o a cotxe?
En cotxe. Treballo fora de...
Sí.
No, és molt fàcil.
Vivis ahir dient, deixa'm que ho expliqui.
No, treballo fora de Ripollet i per les meves funcions dins de la feina necessito tenir molta mobilitat, una mobilitat, diguéssim, ràpida i, per tant, necessito fer-lo de forma motoritzada, no? Com també apunten aquí els companys...
O sigui que no va en cotxe. Va amb moto.
Quan dic motoritzar és amb motor, habitualment en cotxe i també a l'estiu quan puc ho faig amb una motocicleta, amb una petita motocicleta que tinc de 125, no? Per facilitat de moure'ns dins de Barcelona o anar a Sabadell o moure'ns per aquesta zona al voltant del que és el Vallès Occidental i el Barcelonès.
Quin equip esportiu segueix normalment, ja sigui de Ripollet o de fora?
Home, de Ripollet segueixo pràcticament tots, uns amb més intensitat i d'altres amb menys. Alguns amb tanta intensitat com que sóc l'entrenador, llavors estic contínuament allà, no? D'altres, doncs ho segueixo com a espectador, segueixo molt el futbol sala, segueixo molt el futbol, segueixo molt el bàsquet, El hockey ho segueixo, però pels temes d'horaris i coincidències doncs no acostumo molt a anar-hi físicament a veure'ls. I després la resta d'esports, com poden ser l'atletisme, el ciclisme, i teniu disculpes per si m'ho he dit algun, doncs aquests més potser en els actes puntuals quan organitzen alguna cosa a Ripollet, com pot ser la milla, la cursa de festa major o la cursa de festa major de bicis. Bueno.
En practica algun esport?
Sí. Sí. Em practico el futbol sala, m'agrada molt i encara surto a córrer quan bonament puc, i surto també a fer bici, i això tant el córrer com el fer bici ho faig amb la família, i és un moment també molt, bueno, doncs molt maco i del qual disfruto molt.
Segur que molts oïdors es pregunten com fa aquest senyor tantes coses alhora, però no. Després ens ho explica. Perquè ara ja no ens queda temps, és el moment de fer la porra. És l'aposta de la Convergència i Unió de com quedaran les coses a partir d'aquest diumenge, el dia de les eleccions. Estan aquí i ningú vol comentar-ho. És el moment d'acabar, o sigui que acabarem això?
Bueno, nosaltres hem fet una
cosa. S'ho explica la Maria, ho
sí.
Ràpidament.
Nosaltres donem a Convergència 5, a PSC 8, Compromís 2, Esquerra Republicana 1, Iniciativa
per Catalunya
Verds, Iniciativa Verds 2, EUA 1, PP 2 i Ciutadans Cap.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Arribem al final d'aquesta entrevista, com dèiem, tot esperant haver contribuït a que els ciutadans coneguin una mica millor Convergència i Unió i el seu candidat, Xavier Peñarando. Moltes gràcies per haver vingut. Molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
També moltes gràcies aquí, perdona, a qui els ha acompanyat, l'Enric Trias, la Gemma Aido i la Maria Bollero. Moltes gràcies a tots tres.
Moltes gràcies.
Bona tarda. I nosaltres ens acomiadem fins demà. Us hem acompanyat a la producció Francina Ricard i Laia Prats, a les vies tècniques Fran Lledó i Jordi Puy, i qui us parla, Remer Herrera. Recordin que el programa s'emet en diferit a partir de les 5 i que també es pot descarregar a través de la web municipal ripollet.cat. Moltes gràcies i bona tarda.